Estàs escoltant Fabricació Pròpia, a Ràdio Estel.
Set minuts que passen de les 5 de la tarda, darrera hora d'aquest dijous, del Fabricació Pròpia. Jordi Cerdà, com estàs?
Molt bé, aquí preparant-me.
Mai t'havia vist preocupat amb tot el guió. És que hi ha molt guió avui, eh?
És molta informació.
És molta història.
Molta.
Mira, tot seguit repassarem aquesta revolta pagesa, la història d'aquesta revolta pagesa, ho farem amb el Jordi Cerdà, historiador. Però abans de continuar, una reflexió que ens implica a tothom. I és que, com ja sabeu, Catalunya, ho hem estat dient durant setmanes, està en estat d'emergència, emergència per sequera. Després de 3 anys sense pluges, les reserves dels embassaments i els aqüífers, com ja sabeu, han anat baixant, passant del 80% fins al 16% actual. Repeteixo, és que s'han anat repetint tot, fins al 16% actual. Mireu, de fet, podeu consultar les restriccions d'aquest estat d'emergència per sequera del vostre municipi en un visor de la sequera entrant a sequera.gencat.cat, sequera.gencat.cat, allà veureu les restriccions que hi ha a cada municipi. A més, recordeu que és important estalviar aigua, amb, com dèiem, aquesta setmana, amb petits gestos que donen molt de valor. Per exemple, mireu, pots tancar l'aixeta mentre et rentes les dents, o pots prioritzar a la dutxa en comptes de la banyera, o no fer servir el vàter com si fos una paperera, que això ho fem bastant. Posar la rentadora, que aquesta també és bona, només quan és plena. D'aquesta manera estalviem aigua i has de recordar que és urgent. I també és un missatge de la Generalitat de Catalunya. I ara sí, tornem a Indiana Jones, perquè és moment de fer un viatge en el temps. Amb molt bona companyia, ja sabeu que cada dijous del Fabricació Pròpia ens acompanya el Jordi Cerdà, que és historiador, com dèiem, i, això no ho sabíeu, crec, descendent dels comtes de Barcelona. Per tant, tenim tota una personalitat aquí a l'estudi, Jordi.
Bueno, però llavors haurem de canviar la música, eh? La de l'Indiana Jones no sé si acaba de rotllar amb el tema.
Quina creus que enganxaria més?
Home, haurà de ser un cant gregorià o un segador d'una manera molt així, molt bonica, cantada coral, polifònica.
Ai, Déu meu, mira, però t'hi escau, eh? Ho podem dir, això, eh? Descendent dels comtes de Barcelona.
Sí, n'hi ha molts, no només sóc jo.
Bueno, però escolta, no tothom pot dir que aquí a l'estudi tenim un descendent del comtes de Barcelona. Mira, ja ho tens, ja tens els segadors de fons. És que són ràpids, aquesta gent, eh?
Ostres, sí, eh?
Parlarem d'aquesta revolta pagesa, perquè, clar, portem aquests 2 dies visquent, no?, aquesta arribada dels tractors en marxes lentes de tot Catalunya fent cap a la capital catalana. Però avui, Jordi, abans d'entrar en matèria, fem una aturada per vaticinar, això t'ho demanarem cada dijous, si et sembla, aquella notícia de la setmana que creus que passarà a la història. Quina és aquella notícia que creus que passarà a la història, no? I que potser, doncs, mira, d'aquí uns anys la recordaran com ho estem recordant a nosaltres.
Home, jo penso que la victòria del Bukele a les eleccions presidencials del Salvador portarà cua, recordarà durant anys, perquè ha donat un canvi de paradigma a tot el que són les polítiques llatinoamericanes. Jo crec que és molt important.
Doncs ens quedem, amb aquesta... Queda gravat, Jordi?
Queda gravat.
Amb aquesta notícia. I ara sí que recuperem una notícia històrica que va passar una setmana com avui. La d'avui ja us aviso que no us portarà bons records. No és així, Jordi?
Des de l'1, molt poques persones tindran bons records d'aquest temps.
estem parlant del febrer del 2020, ara demanem doncs als oients que facin gairebé, és que no cal ni que els hi demanem, no? Perquè tots ens ve al cap els primers casos de Covid a casa nostra.
Absolutament, i tots ens vam quedar posteriorment tancats a casa. Va ser una època molt desagradable per les persones que estimàvem i per nosaltres mateixos.
Doncs aquest record, que a vegades sembla que sí, aquest record que molts dèiem, no, Jordi, que ens canviaria la vida, però que al final, amb el pas del temps, potser no ens ha canviat en la vida, no?, d'alguna manera.
Al final, els que estem aquí, no. L'única cosa que tenim és el mal record d'aquells moments. El que passa és que molts vam perdre persones estimades.
Clar, amb això, òbviament, no? Que el que tu deies, tanta i tanta gent, no?, que els hi ha canviat la vida en aquest sentit, però jo em referia en el sentit de que pensàvem que seríem millors, no sé, que faríem com... que canviarien les coses en el sentit del dia a dia, però no sé si tens aquesta percepció que és com si no hagués passat res.
Tinc la percepció
en aquest sentit.
Exacte, totalment. Com si això fos només un mal record, però hem tornat una altra vegada als vells hàbits i no hi ha hagut una modificació en les nostres vides.
Doncs mira, fem una cosa. Repassada aquestes dues notícies amb el Jordi, ara sí que volem parlar de la notícia de la setmana, aquesta revolta pagesa. Paula, no, ara has de posar la història, els segadors. És que clar, és que la Paula està... La Paula és d'una altra època. Vinga, va, que tornem a escoltar aquests segadors, perquè anem a pams. Quan va començar les protestes, Jordi?
Doncs aquestes protestes van començar a fa 5 o 6 dies, concretament el dia 29 de gener a França, i es van estendre a altres països del voltant, a Bèlgica, Itàlia, Alemanya, Polònia, Romania, Grècia, a Portugal, Holanda, Països Baixos, i finalment han arribat aquí a Espanya.
Uh-huh. El motiu per al qual protesten els pagesos?
Bueno, que en parlar els pagesos catalans, espanyols i europeus, igual que els francesos, els polonesos, alemanys, italians, tots protesten contra les retallades de la política agrària comuna, que té com a acrònim PAC de la Unió Europea, i també demanen canvis a les normatives ambientals, també volen millorar la protecció del sector, reduir l'elevada burocràcia, això ho hem sentit moltes vegades, i ajuts per la sequera que estem patint.
Aquesta sequera que estem patint, que ara ho recordàvem, però és que avui en Jordi Cerdà ens porta com els punts claus, no?, de totes aquestes tracturades, començant, per exemple, amb aquesta llei de la cadena alimentària.
Sí, això és un punt fonamental. Ells el que volen és canviar-la. Aquesta llei es va aprovar el desembre del 2021, però clar, és que els agricultors creuen que no s'està complint. Volen que els preus que se'ls paguen els permetin cobrir els costos de producció, cosa que avui en dia tots, jo crec que és universalment conegut, que això no passa. I estimen que els preus que ells estan rebent són extraordinàriament baixos.
Uh-huh. Una altra de les claus per entendre també aquestes tracturades és el descompte, sens dubte, del gasoil d'ús agrícola.
Sí, sí, arran també de la guerra d'Ucrània va pujar molt el preu del gasoil, i clar, ells el que volen és un descompte directe a l'hora de poder-se proveir, i no a posteriori, que és quan després se'ls hi fa un descompte i se'ls hi paga l'administració. Ara el que s'està fent és una desgravació d'impostos a finals d'any, però clar, no poden esperar.
Fem una cosa, intentem resumir, perquè clar, hi ha molts punts importants en aquesta revolta pagesa, molts reclams, no?, que estan fent, que com dèiem avui, doncs, en parlar amb aquí el Fabricació, que porten anys i anys patint, no?, aquests reclams que es fa avui des de la pagesia. No sé com ho podria sintetitzar.
Sí, molt ràpid, podem anar als punts. Mira, un dels punts és la competència deslleial que hi ha amb el Marroc, que aquest és fonamental, i amb Turquia. Un altre seria el que ja hem dit, el suport a la sequera, que Andalusia i Catalunya són les que estan patint més. Un altre el que volen és una reforma de l'assegurança agrària. Un altre més seria el que estem sentint cada dia, que és reduir l'elevada burocràcia a la qual es veuen sotmesos, perquè al cap i a la fi són treballadors del camp. Ells el que volen, de facto, és una eliminació de l'agenda 2030, de la PAC, i que els costos que estan pagant de la implementació d'aquesta agenda 2030 i d'aquesta política agrària comuna no només la que es carregui sobre les seves espatlles.
I quina ha estat la reacció per part de la Comissió Europea, Jordi, i també del món polític en general, no?
Sí, bueno, està claríssim que el poder de la mobilització del sector agrícola a Europa ha quedat fora de tot dubte, i la seva pressió amb les manifestacions d'aquests dies ha portat a la pròpia Comissió Europea a retirar el pla per tal de retallar un 50% l'ús dels pesticides dins de lo que és la Unió Europea, tal com va anunciar la Ursula von der Leyen. Així es fa marxa enrere amb la revisió del marc de la Unió sobre plaguicides, perquè s'ha convertit en un símbol de polarització, lo que és el sud, la Unió sobre plaguicides. Ha estat rebutjat pel Parlament i tampoc hi ha avanços polítics al Consell Europeu. Així mateix, la Unió Europea s'ha compromès a negociar amb el camp un nou marc regulador que sí que compti amb el suport dels agricultors, que segueixen protestant per diferents punts d'Europa davant del que ells consideren que és un tsunami legislatiu que els està asfixiant. Alguns d'ells es van fins i tot apostar davant de la seu de l'Eurocambra a la pròpia ciutat francesa. Després de les marxes que van portar els agricultors davant de les institucions europees la setmana passada, la comissió es va seure amb ells i va posar en marxa un diàleg estructurat per atendre les seves demandes. A la conversa, Ursula von der Leyen va prometre també reduir la càrrega burocràtica, atenent així una de les queixes més importants que tenen. En un dels tractors que bloquegen la zona cèntrica de Brussel·les es pot llegir en una pancarta que aquesta no és l'Europa que nosaltres volem, no és la que ells volen i tampoc la que jo vull.
Fixa't tu que una de les coses que ha quedat claríssima d'aquestes protestes, Jordi, és, i que jo crec que ells mateixos, no? De fet, ho hem escoltat aquests dies de protestes, aquest poder de mobilització, no?, de la pagesia, perquè en dos dies, ostres tu, és que s'han mogut 3.000 tractors que es diuen Ràpid a Barcelona.
Sí, des d'ara han bloquejat totes les vies principals, les nostres connexions també amb Europa, i han demostrat que tenen un poder de concentració absolutament per noquejar.
I, de fet, nosaltres parlàvem avui a Fabricació amb el Josep Vall-Llucera, que és pagès i ramader de Santa Coloma de Farners, i ha parlat també en representació de la plataforma SF, la plataforma que ha portat a terme, o que d'alguna manera ha estat capdavantera amb aquesta mobilització, i ell ens deia això mateix, que potser, Jordi, la cosa no acaba aquí. Vull dir que si no es mou fitxa, si per part de les autoritats doncs no es fa res, es tornaran a mobilitzar.
Bueno, perquè ens trobem davant d'un triple problema. Ells, com a interlocutor directe, tenen la Generalitat de Catalunya, que no és la que està establint les polítiques agràries comunes, i, per tant, s'ha de parlar amb la Generalitat, s'ha de parlar amb l'Estat i s'ha de parlar amb la Comissió Europea. Per tant, el que tu acabes de dir, això és l'inici de lo que seria les mobilitzacions per poder arribar a una solució.
Bueno, doncs veurem a veure com evoluciona tot plegat. I avui, justament, no sé, Jordi, si volies afegir, per entendre una mica, perquè el que hem volgut avui amb l'espai de història del Jordi Sardà és primer contextualitzar la revolta que hem tingut aquests dos dies i que ens ha fet revolucionar gairebé tots, no?, amb el suport també de la ciutat, podríem dir. Ara ens explicaràs una mica. Intentarem fer memòria i parlar d'algunes protestes històriques que hi ha hagut durant la història, no?, del món de la pagesia.
Sí, i a més en parlarem de dues que jo recordo, era molt petit, la primera tenia 6 anys. Corria l'any 1985 i arran de la possibilitat de l'entrada d'Espanya a la Unió Europea, els pagesos francesos van decidir bloquejar el pas a qualsevol producte agrícola que vingués de la península. Van tallar carreteres, autopistes, especialment les que connecten amb Catalunya, i camió que entrava, camió que li cremaven tota la càrrega.
De fet, jo ara que dius això dels camions que entraven, segur que ja has estat al cas, però va ser, diria que la nit de dimecres a dijous, ara no sé si t'ho diré bé, però que els camions, clar, que baixaven de la Jonquera, clar, hi havia molts que s'especulava, no?, del que passaria, dels talls que hi haurien, i es va com tancar el pas,
sí,
no?
Sí, es va arribar a tancar el pas, sí, va ser una època molt...
Que em recorda una mica, doncs, el que va passar el 1985, amb un altre nivell, però perquè en aquest nivell es cremava tota la càrrega, vull dir, totalment. Aquesta revolta, si s'ha caracteritzat per alguna cosa, és que ha estat una revolta pacífica.
La d'ara sí, però n'hem patit d'aquesta mateixa que estem dient. Va ser molt més dura i més violenta. De fet, si Espanya va trigar a entrar tant a la Unió Europea, va ser en bona mesura com a conseqüència de la República Francesa, que veia amb temor un potencial soci amb el que de cap de les maneres podia competir en preu, com així va ser. Aquell tall del 1985 es va tornar a repetir molta força el 87, moment en el que el sector agropecuari francès demanava imposar quotes als nostres productes. Val a dir que la Unió Europea va acabar fent cas a les demandes franceses, moment en el qual es van imposar quotes de producció, que no d'exportació, de manera que així se salvaven els mobles a nivell polític. No restringia l'exportació de la fruita espanyola directament, però indirectament sí, perquè no ens permetien produir més enllà d'unes determinades quotes. Això, els que tenim una certa edat, que som joves encara, recordem perfectament...
Som molt joves.
Però bueno, l'entrada d'Espanya a la Unió Europea, l'arrencada de vinyes, els caps de bestiar... Aquella va ser la primera estocada seriosa al camp català, ja que vam haver de sacrificar caps de bestiar boví, limitar la nostra producció de raïm, de vi, d'oli... Les protestes actuals no són res més que una repetició de les que es van viure el 85 en 87, amb la diferència que ara és tota Europa la que protesta per la competència deslleial a la que ens veiem abocats. tot acceptant productes més barats d'altres països subdesenvolupats, com podria ser el Marroc, podria ser Turquia, podria ser la Índia. És a dir, ara la protesta ha anat més enllà. Les conseqüències.
Clar, aquestes protestes, però com dèiem i com s'ha explicat aquests dies, són les protestes que ja van començar, perquè a França, no?, fa unes setmanes, les protestes, i que ara tu dius, no?, està tota la Unió Europea, diguéssim, bueno, que estan amb aquesta protesta, protesta donant suport. Quina diferència hi ha entre les protestes que s'han viscut a França i aquí?
Jo les trobo molt més polítiques. És a dir, d'aquella manera va ser un puig de força que van fer el sector agropecuari directament al carrer, ara també, però ara el que veig és una capacitat i una voluntat d'incidència política per part de la pagesia, tant catalana com espanyola com europea. És a dir, saben més bé quines portes han d'anar a picar per poder modular les lleis que els estan afectant. S'han com professionalitzat. De tanta burocràcia que els hi han fet, que els han obligat a fer servir, han deixat l'aixada i s'han tornat experts en lleis.
Clar, però aquesta trobada que, per exemple, encara ens queden uns minuts per parlar amb el Jordi Cerdà d'Història, aquesta trobada que han tingut avui amb la presidenta del Parlament, Anna R., la trobada que van tenir amb el president Pere Aragonès, creus que podran fer alguna cosa des de Catalunya? Creus que es podrà fer alguna cosa?
Si sóc sincer, crec que no, perquè la política agrària comú la decideix el Parlament Europeu, i llavors Catalunya sola no té cap capacitat d'incidència. La Generalitat de Catalunya i l'Estat són els receptors d'aquestes ajudes i les tramiten, però no són els que les legislen. Això es fa a la Unió Europea. També m'agradaria recordar que hi ha hagut una mica de cinisme per part dels nostres polítics, de tots, que la Unió Europea van votar a favor d'aquestes legislacions tan dures, i ara, a l'hora de la veritat, aquí se'n desdiuen i diuen que no, que estan amb els pagesos.
Doncs, Jordi, no sé si vols afegir alguna cosa més a aquest repàs històric, si ens hem de quedar doncs, amb alguna anècdota que vulguis recordar i compartir.
Bueno, una anècdota, sí, si em permets, una mica graciosa. Hi ha una cançó de la Trinca que en parla d'això, precisament. Hi ha una cançó de la Trinca que parla de que són els tres que representen els francesos que s'estan revoltant contra els nostres propis camions.
Doncs mira, ens quedem amb aquesta anècdota que ens proposava Jordi i parlem la setmana vinent a Vinga. Veure què més ens pots explicar. Ja sabeu, amb el Jordi Cerdà fem un espai d'història i el que intentem és allò que passarà a la història, alguna notícia de l'actualitat que passarà a la història, i el que avui recordem com a història perquè passava tal dia com avui. I, sens dubte, d'aquí uns anys recordarem doncs, aquestes jornades d'aquesta revolta de pagesia. Moltíssimes gràcies, Jordi.
Gràcies a tu, Mercè.
Vinga, va, que fem una petita aturada i tornem. Ui, ja arriben ells. Són Toni García Ramón i Santi Jiménez amb Apocalipse Now.
Ràdio Estel. Descarrega't l'app de Ràdio Estel i no et perdis res. La trobaràs com Ràdio Estel Oficial i t'hi esperen tots els nostres podcasts, els programes que t'has perdut, la ràdio en directe, el canal Ànima Estel i molt més. És l'app de Ràdio Estel. És la teva app. Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Famílies i professionals de l'educació es troben i aprenen a Escola de Família. Els dissabtes a les 9 del matí, amb Olga Vallejo. Un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, escolta Ràdio Estel Sense Distància, el programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa. Cada dia, 45 minuts per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. Amb entrevistes i seccions sobre economia amb valors, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. I també amb l'última hora del Papa Francesc. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel Sense Distància. Amb Ignasi Miranda. Ràdio Estel arrenca el matí amb la caravana. El programa despertador a tot risc, amb les màximes garanties d'actualitat informativa, societat, cultura, humor i opinió. De dilluns a divendres de 8 del matí a les 2 del migdia, desperta't amb La Caravana, amb Joan Trias, a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Minuts i dos quarts de sis de la tarda. Mitja hora final, Santi Jiménez.
Què tal?
Que bé, tu, espera. És que avui començar. Anem amb un ritme. Trobo més relaxat.
Més tranquils.
Sí, més tranquils.
Fem un missatge de servei com Radio Nacional d'Espanya.
Per favor.
Se ha perdido el niño, Toni García Ramón.
Sabemos dónde está.
Si alguien lo encuentra, por favor.
Pobret.
No le den de comer.
Com el podríem identificar?
Responde a Toni, eh?
Drets físics.
Antonio.
No, això digueu tu. Va.
No, jo no el conec tant. Tu ets no, el seu col·lega.
No, no. Una persona simpatiquíssima.
Molt simpàtica.
Molt simpàtica.
És veritat.
La persona que, si està perduda, li aniràs a donar la mà sí. I et dirà que fas idiota.
Clar, et mirarà amb desconfiança, però és tot amor.
Tot amor.
Sí,
home.
Sí.
És humor.
Sí.
També, eh?
Sí, totalment.
Mm. Una mica s'enfada, de vegades, però...
Té rascades, perquè cau sovint, no?
S'enfada sempre.
Sí, clar. Jo no sé.
Heu parlat avui? O sigui, hem d'estar preocupats? Heu mantingut el...
Jo no em preocupo ja per...
Pel Toni, no?
No. Em preocuparia per vosaltres, però...
Gràcies.
Per ells no...
Fas ben fet.
No, bueno, però jo... ja tiro jo, no?
No, però és que és veritat que el Toni García Ramón cau sovint, ens ho va explicar la setmana passada,
que
no tinguem un ensurt, vull dir, que ens estem prenent molt a la lleugera i potser realment ha tingut algun tipus de...
És un senyor gran que
de
cau.
Problema. Sí, sí, clar, si el veieu, recolliu-lo de terra.
I encara que ningú diria, és més jove que jo.
Ah, sí?
Sí, home.
Sí. Sí, jo ho sé, sí, és veritat.
Sí, jo sóc avi, eh?
És el que anava a dir.
Jo, molt jove, per això. Avi jove.
Sí, bueno, però avi.
Bueno.
Vull dir que...
Tu és que et conserves molt bé, Santi.
Sí.
L'alcohol conserva molt bé.
Doncs mira...
És un bon conservant.
Bo, eh? Mira, vam parlar amb l'Alfred Romagosa aquesta setmana, amb el metre del Fermí Puig.
Oh, quin geni.
Que va ser també...
Mira, ja ha arribat.
Ja l'hem trobat. L'han trobat pel carrer.
Ens està insultant, em sembla, des de fora.
Ja us he dit que és una persona...
És simpàtic.
Entranyable.
Amorós.
Que no caigui, eh, ara entrant.
Caiguis,
eh?
Vigila que hi ha un esglaó.
No comencem a dos quarts.
O sea, mira, em falta un minut.
Ah, s'ha començat sense mi.
Actual.
Si voleu que no vingui, m'ho dieu.
Ja patíem per tu, eh?
Està parlant de rellotge.
Acabo patint moltíssim.
A veure, sí? Rellotge nou, Toni? No.
Ai, ja l'he caigut.
Ja agau tot, ja.
Faig que el tinc. Escolta, Alfred Romagosa.
Alfred, magnífic.
Magnífic.
Simpatiquíssim.
I...
Algú té un carregador d'Android?
D'Android?
Sí, sí.
Crec que sí.
Si algú me'l porta...
I molt guapo.
Sí, també.
Aquest de jove.
I molt alt.
Sí.
A l'Alfred sí que seria una persona que si es perdés, per exemple, com li ha passat al Toni, si es perdés pel carrer, sí que seria molt senzill identificar, no? Perquè és un tio molt alt, amb molta presència...
A l'Alfred no s'ha perdut mai.
Sí.
L'Alfred era el metre del Savoy, eh?
Sí.
I del Ritz a Londres.
També.
Sí.
A veure, Toni, perdona, quin tipus de carregador vols?
L'Alfred us va parlar bé de mi.
Quin tipus de carregador vols?
Un Android.
Què diu la Paula d'un C? Normal, de mòbil.
Un Android?
Sí, un Android. Perdona,
que no és, a veure, Apple, Android.
Mira, si ja te'l porta.
Ja està.
I l'Alfred us va parlar bé de mi.
Sí, especialment.
Que hi vas, tu a la sala aquella que tenen reservada al Fermí Puig?
Alguna vegada.
Fa com 10 minuts que no sé de què esteu parlant.
No, fa 10 minuts no hi eres aquí.
Això em passa per arribar tard.
Jo he arribat a l'hora que havia d'arribar.
Estàvem parlant de gintònics, Toni.
Home, sóc un expert, què voleu saber?
Tu el coneixes o no, l'Alfred Romagosa?
Què?
Aquesta setmana vam parlar amb l'Alfred Romagosa.
Sí.
Metre del Fermí Puig.
Sí.
I durant des del 1997 al 98,
sí.
Metre de l'Hotel Ritz.
Home, Romagosa és un puto mite. I què voleu saber de Romagosa?
No, no se'l coneixia.
Tu ho saps, o no? Sí.
Sí.
Què explicaries de l'Alfred?
Alfred?
Ah, Alfred,
Alfred. Alfred, depèn... De... Va, això va a gustos.
No, no, ell és Alfred.
En gastronomia, probablement, no sé si el número 1 o... Però el top 3 d'aquesta ciutat, segur.
Sí.
Jo, i tant. Però aquí, molta de la gent més potent de Barcelona ha fotut el camp. I s'ha anat a treballar a Nova York, o a Melbourne, o a San Francisco, perquè es guanya molt bé la vida. Però de penya potent, potent, que tingui molta història darrere, aquest és el que queda.
I ella ha tornat. Ella va fer al revés. Primer va servir gin tònics a la reina mare.
24 anys.
Ah, és... Jo no explicaré res perquè...
Perquè tu provaries el secret professional. Secret de confessió.
No, perquè...
Com? Història... El pare Jiménez.
No prescrit.
No, sí que... No prescrit, però són gent... Sí, no. Jo les històries que m'ha explicat l'Alfred de coses que ha fet el Drolma i el Ritz de Londres...
Jo també ho he explicat unes quantes.
Millor no...
No.
No es poden explicar mai.
Toni... La setmana passada tenim el Bayona, el Carlos Bayona,
sí,
que ens fa una secció de música, i et va voler deixar un missatge. Mira, escolteu-lo.
A veure, Toni, cada vegada que vinc aquí me'n recordo de tu, perquè tu vens aquí, però clar, l'última entrevista que jo vaig fer amb tu em vam donar ostres i em vam donar de menjar superbé, i no passa això aquí. Què passa? Fes alguna cosa, no? Has de fer alguna cosa.
Fes alguna cosa tu.
Apocalipsi Now.
Sí, jo, sí.
Apocalipsi Now, diu.
Fixa't que jo no sé el que he fet, però, o sigui...
No, jo li voldria...
Si em deixa el missatge, ara... Carlos, amic meu, què tal? Una abraçada forta. És veritat, però això seria una mica les persones que porten el programa, no? Que haurien de solucionar aquest. El col·laborador no pot solucionar les mancances greus.
Sí, trobo que aquest missatge no està ben direccionat.
És veritat, no està ben disparat.
Deixeu-me començar a trobar. Carlos, amic meu, una abraçada molt gran, de primeres ja... Però aquí tu has de dirigir aquest missatge sobre les mancances greus que té aquest programa a les persones adients, que les tinc aquí davant ara mateix. Sí. Aquestes persones ens han portat dònuts caducats, carnallets i uns tofes, que és l'única cosa bona que han portat aquí, que me'n vaig emportar jo perquè al Santi no li agraden. O sigui, això és l'únic que hem tingut. No hem tingut mai res més. O sigui, que amic meu, això potser podríem fer una mica de força i o ens donen un plusset petit pecuniari...
Sí.
O porten una mica de menjar decent, que tampoc costa tant.
I jo hauria de dir-li...
Ah, sí, i una pasta de mató, que no portava mató, també sí, recordo.
I hauria de dir-li al Carlos...
La quesada aquella.
No he parlat amb ma vida amb ell, no sé qui
tu és. Tu no coneixes, el Carlos Bayona?
No, a mi el Toni no em presenta mai als seus amics.
Ma, a veure, per raons evidents. Ho veieu, no? Ho veieu, no?
Carlos, una cosa. Jo com de mita a mita...
De mita a mita.
En aquest programa m'he menjat uns dònuts caducats.
Un dònut de xocolata caducat.
I no vull dir que és culpa del Ferran, eh? Però...
Com sap el Santi ja? Aquí li ha de demanar aquí, responsabilitat.
És a dir...
Bé, Santi.
Què farem?
Gent que sempre va buscant el segell aquest que posen quan caduquen abans els productes i són més barats.
D'un euro i mig.
Que ell igual està nominat a l'Òscar. Sí. Però jo estic nominat als Goya.
Ep.
Bueno, el germà del Carlos.
Bueno, ell també, no?
Qui és el germà del Carlos? El
Jota.
Sí, però...
Els dinosaures?
Sí, el Carlos diu que és l'assistent, no?, del Jota.
Ja, però...
Mà dreta.
De direcció.
Sí, però...
Si són el mateix.
Sí, sí, segur. Segur que si sortís el Carlos no s'adonarien que no és el Jota, segur.
Mai.
D'acord. Però ja sé què vull dir.
Com l'estrelliza.
A tu, però tu estàs nominat als Goya Santi Jiménez?
Tu?
No, específicament... O sigui, però diguem-ne...
M'absento un minut i us comença a vendre el pèl d'una manera.
No, mira, parlant de pèl. Sí, és a dir, la perruqueria de Saben Aquell és la que ha guanyat el Gaudí i està nominada als Goya.
Vols dir que tu ets el que, amb el teu cabell, ha fet que aquesta gent tingui la nominació?
A mi m'han fet un pentinat de collons.
És veritat.
Ah, sí?
Sí, home, sí.
Què et van fer?
Em van dir en 3 mesos que no em tallés el cabell i em van fer una tofa allà.
Bestial.
No. Per tant...
Home, perdona.
Sí, quan presentin les nominacions sortirà la teva foto.
Home, és veritat.
Òbviament.
És veritat que gràcies a tu i a Basté...
Segur... No, bàsicament a mi.
El Basté que li van posar al cap.
Una perruca. A mi m'han pentinat.
T'has escoltat, la perruca de Basté també té, és perruqueria.
Però és perruca.
Sí, però és...
A mi m'han pentinat. El meu cabell és
com un crepat.
És real.
Van fer un crepat.
Van fer un afro.
No.
Un afro m'hagués agradat molt, de sentir un afro.
No. Jo, bàsicament, sóc el que sostinc la pel·lícula.
Perruqueria, sí.
Tu i el fet que tallessin la part de Malcom Otero. un bon amic nostre que
absolutament.
Això ho va sortir, no?
el van tallar a vora.
Van treure aquesta
perquè
escena.
No devia anar ben pentinat.
No, perquè, però sí que és... No, perquè és un actor pèssim.
No com jo.
Exactament, tu ets molt bon actor, fins i tot tu no tenies línia de diàleg.
Però el Malcolm tenia línia de diàleg o no?
I la van tallar.
Tu te'n recordes del que dius, Santi, a la pel·li?
Tot, Malcolm. Línia de diàleg, perruqueria... Tot. Fins i tot van fer amb un programa d'aquesta CGI i el van borrar.
Amb Tipex. Quina és la teva frase, Santi?
Cançons, no xistes.
Ja està.
Sí.
Però la diu... No heu vist la pel·li? No heu vist la pel·li?
I tu no t'han nominat com a actor secundari?
Amb això vol dir que no heu vist la pel·li?
Sí, home, sí que l'hem vist. I, bueno, la Harkin no,
no
crec.
I no recordeu la frase de Santi?
És que...
Per ser nominat de la pel·li?
A veure, la meva part...
Canciones no, chistes sí!
Amb aquest to ho dius?
Sí.
No, molt millor.
És que ell vas estar assajant.
Ho vaig repetir 50 vegades.
Sí, et van haver de fer repetir molts cops.
Però per culpa de la gent que és idiota. I del David Trueba, que no mai ha enfocat. Però...
Digue-ho una altra vegada, Santi, aquí per nosaltres.
No, ja dic.
Digue-ho bé.
Cançons no! Xistes! Això és el que hi ha.
I després,
vaig anar a un estudi de doblatge a doblar-ho en castellà. Cancions no! Xistes!
Però perdona, quan ho dius en català també dius xistes?
Sí, perquè jo li vaig dir acudits i em va dir, no, di xistes. I aleshores jo, ens vam reunir els guionistes.
Què dius?
I el director...
Santi, per una frase, la que munta. Em vull reunir amb els guionistes i amb els productors, no estic d'acord.
I aleshores jo li vaig dir, jo soy actor de primera toma.
Sí.
Que bo.
La primera, i em va dir...
Jo crec que et mereixes estar nominat a Goya de Mejor Actor Revelación.
Jo... No, Revelación no.
Et mereix una cosa que també rima amb Goya. Però ja et dic jo, sí, amb el cap.
Aleshores, com tu volies parlar, jo tenia un guió fet...
Què us ha passat avui?
I que m'ha trobat al fora i m'ha dit... No, Mercè, ni què, ho parleu dels Goya i no sé què. Però jo, tot i que estic nominat, i que aguanto la pel·lícula, no... No veuré.
Tu no pots...
No veuré la gala.
Tu no veuràs la gala. Dissabte, no? Valladolid.
Jo vaig veure.
A Valladolid!
Valladolid.
Sí, no me... O sea, en serio.
Després de
la podíem fer a l'Almunia de Doña Godina, a Almendralejo, a Lleida, no. Igual, no. Sí.
Fa de mal anar a Valladolid.
Jo volia dir una cosa sobre els Gaudí...
No.
Que no...
Molt bonica, la gala. I picadeta, eh?
Molt. A més, acaba a 2:15, hora ideal.
Perfecte.
3:30.
No, rapidíssima, bons acudits, estupenda. Mm. Vull dir una cosa, i és que no hi havia aigua a la gala.
Això vau dir, sí.
I va sortir la...
Gaudí.
I va sortir una representant.
Ai, això també et nominaria els Goya.
Va sortir una
representant...
Va sortir... Deixa'm acabar, Santi, per una vegada. Va sortir una representant dels Gaudí dient que és que tota la cerimònia és així, que... Jo vull dir-te, representant, que no recordo el teu nom, disculpa'm, que això és mentida. A les cerimònies de premis internacionals hi ha anat a totes, inclús els Globus d'Or, Oscars i tal, sempre hi ha aigua. Sempre.
Home, és que és un mínim, no?
Sempre. Sempre hi ha una manera de fer que els convidats tinguin aigua sense haver de posar ampolles de plàstic, gots, copes de vidre... Sempre hi ha una manera. Sempre es fa així. Perquè, si no, la gent moriria. Una altra cosa és que retiris l'alcohol en determinat moment,
sí.
Perquè és veritat que poden passar moltes coses, que hi ha reflexes, que a nivell de realització és complicat, sobretot amb el vidre, etc. Mm. Però això de l'aigua, sisplau, no inventem. No, si voleu... Expliquem que és la primera vegada que fem una cerimònia tan llarga, que és la primera vegada que la fem amb menjar, que no li hem fet mai a menjar, etc, que van servir una hamburguesa vegana i no sé què més, perfecte. Ui. Però no diguis que és que a totes les cerimònies es fan així. Les cerimònies no es fan així. A cap lloc del món, les grans cerimònies d'entregues de premis sempre tenen aigua. De fet, depenent del nivell de les cerimònies, tenen el que tu vulguis. Perquè si Scorsese gira i diu que vol vi, li porten vi a Scorsese.
I si vol un unicorni?
I si vol un unicorni vestit de la bandera d'Espanya, també li porten.
Llavors, és el que demana
sempre Martín. És una cosa que m'emprenya, perquè al final sembla que estem innovant. No, és que hem innovat traient l'aigua. No hem innovat, heu fet que la gent tingués la llengua més seca que l'aixella d'un etíop.
Però és que estem en sequera, Toni, estem en sequera,
Sí, perquè hi ha aigua encara que pots comprar al súper. Ja sé que eren molta gent, però és que després fem una mica el ridícul pels puestos. No, sí. És que no hi havia aigua, perquè no sé què. No hi havia aigua perquè es va planificar malament.
i ja està, no passa res per dir, mira, ens hem equivocat, prenem nota, l'any que ve no tornarà a fallar. Però intentar justificar, és que al final t'emprenyes, intentar justificar que no li pot servir a una persona una aigua per no sé què de la realització i que se senten clinc-clinc del vidre, mira, escolti'm, no expliquis-ho pas de duro.
No. Santi, no, què volia dir?
Va ben aigua a les aixetes de Barcelona, que volem que ens enverini, no què? Home, no, que no es pot veure l'aigua de l'aixeta de Barcelona.
No.
Mai! És que et pots morir, m'entens? Hauria pogut morir gent i llavors què diem? Ui, no, és que no va arribar igual... el camió de l'aigua que portàvem de Vall d'Ebre. Ves a la merda, home.
Igual
està,
algú
està amorós,
igual,
eh?
Igual, que igual algú que hagués anat. No morir, però que algú hagués tingut unes seguidilles, no hagués estat malament. Però...
què volies dir?
Dient això, és que després de la gala dels Gaudí, jo vaig veure la gala dels Grammy. I aleshores vaig veure...
Passa que hi ha una mica de diferència, potser.
Una miqueta, no? Per favor.
Certa diferència, no?
Posa...
Paula.
Posa, vinga, va.
Home.
Era l'obituari, diguem-ne, quan posen tots els...
Sí,
els...
l'In Memoriam.
L'In Memoriam, vale.
L'obituari.
Sí, bueno, l'obituari.
Bueno, sí, no?
A veure.
Sí,
audiovisual.
I a més tenen la decència, els Grammy, de... És que la gala dels Grammy va ser un espectacle. És que la... tu treus... la treus grossa, la poses sobre la taula i dius... què farem? Tornem a Tracy Chapman, que fa 15 anys que ningú sap on està.
Increïble, Tracy Chapman.
I fa una actuació...
brutal.
Pell de gallina. I ara dius, com ho podem superar?
Va actuar aquí al Camp Nou.
Traiem a Stevie Wonder fent un duet, bueno, amb un plasma amb Tony Bennett. Dius, això és insuperable. Billie Eilish fa una actuació increïble.
Que seriós que et veig.
I al final,
sí.
I al final acaba i treuen a Joni Mitchell amb 80 anys cantant. I dius...
I la mare que els ha parís, eh?
I dius... I veus a Meryl Streep allà, amb una taula, plorant...
També hi era?
Amb aigua.
Amb aigua.
No, amb aigua. És que les taules del Gaudí no hi havia res. I només tenien el Gaudí, que semblava un bingo
parlar,
de poble,
també podem
que els havien donat el bingo.
Del tipus de taula i la disposició de les taules.
I a més...
Que faltava Peret tocant la guitarra amb un peu a sobre una cadira.
Clar.
No, aquesta disposició és absurda, està mal feta. Bueno, no em pregunteu més coses.
No.
Faran fora de Catalunya.
Però què va sortir bé de la gala, doncs?
No, res va sortir bé.
Res.
Però la història és que hi havia unes pel·lícules collonuda.
Sí. Mira, saps que...
Sí, com pots desaprofitar una sèrie de pel·lícules com aquestes, fent una gala com aquella?
Però després, deixa'm només dir una cosa totalment seriosa, i és que no podem convertir cada gala en un míting. No ho podem fer.
No, i si un diu
no
una cosa...
No podem convertir-nos perquè al final semblarem un poble de predicadors. Això no es pot fer. Hem de recordar que estem representant la cultura i que hem de recordar que és una cerimònia de premis cinematogràfics. S'ha de recordar, perquè les pel·lícules eren collonudes, que al final parles de cine un 10%. I jo no dic que les coses no siguin justes, i que no s'hagin de parlar d'elles, però no podem convertir allò en una espècie de
meeting,
repetint les mateixes consignes, perquè al final jo crec que hi ha gent que ni tan sols se les creu, que les repeteix com un lloro.
Però, llavors... perdona, hi ha un temps determinat perquè puguin fer els agraïments o no?
Però si això és igual.
Els Grammy, sí. Els Grammy, sí.
No és una qüestió de temps.
Va parlar... O Lenny Kravitz. Sí. I van connectar amb Las Vegas. I Bono va parar al concert i amb el mega aquell...
A l'esfera de Las Vegas.
A l'esfera va donar un premi. Sí, i dius... I tu acabaves de veure els Gaudí, que eren... els premis de la fireta del Poble Sec.
Sí, el problema... Si hi ha coses que no pots controlar en una gala, i per això són impossibles de guionitzar, que és el que diu cada convidat que recull un premi, que al final són el nucli de qualsevol gala. Llavors, a mi les presentadores no m'han semblat malament.
No.
No, crec que van estar correctes, sense més. Van estar correctes. Vull dir, van fer la seva feina bé. Però hi ha una part de reivindicació constant que s'ha de dosificar, perquè si no, al final sembla que estàs predicant. I això és molt perillós, perquè al final la gent que t'està mirant queda una mica saturada de reivindicació. I si estàs presentant uns premis cinematogràfics, el que ha de, crec, governar aquesta aquesta gala és el cinema. I és que hi havia uns pel·liculots, feia molts anys que no teníem una collita tan bona de cinema. I va quedar completament tapada perquè no hi havia aigua, perquè les taules eren cutres, perquè la gent només sabia fer discursos que estaven centrats en altres coses que no eren el propi cinema. Ostres, de veritat, concentrem-nos...
Pujaven 200 persones a recollir els
premis. Això ja ni entro ni surto. No, però... s'ha de fer una mica... s'ha de fer tot una mica més de cap.
I què hauria de passar perquè pugui ser una gala? Que pugui... ja no et dic competir amb la gala dels Grammy, però...
cancel·lar-la.
Perdona. Les gales solvents són sòbries. Que és una cosa que els Oscars van aprenent cada vegada més a cop d'hòstia, eh? És a dir, han de ser més curtes, han d'estar molt, molt cronometrades, han de tenir, si realment... vols fer una gala reivindicativa o penses que sortirà així perquè els premiats parlaran de causes, les que sigui, el contrapunt que són els presentadors han de ser còmics de l'hòstia. Còmics, còmiques, guionistes... Ha de ser algú que realment et dongui un toc increïble. Quines són les millors cerimònies que hi ha hagut els últims anys al món, per mi? Els Globus d'Or. Perquè es presentava Ricky Gervais, que és un tio que és un geni, t'agradarà més o menys el seu humor, t'agradarà o no, però feia de contrapunt amb el que passava després, amb el moviment del Me Too, etcètera, etcètera. Vull dir, has de tenir algú que faci contrast amb el que t'estan explicant. Llavors, si no tens això, aquí, al final, clar, una cerimònia de 3 hores i mitja és un bunyol.
I aquí posaries tu, perquè que pugui ser...
A Toni García Ramon.
Bueno, proposeu alternatives.
Les presentadores em van semblar molt bé.
No tinc cap responsabilitat,
jo. El problema no és les presentadores. Les presentadores, molt bé. El problema és l'escaleta i el temps. O sigui, a mi, l'Anna Polo i...
Oye Sherman.
Em semblen magnífiques.
Maria Rovira, crec que és.
Maria Rovira.
Em semblen magnífiques. Sí, jo crec que no podien fer-ho millor amb la merda de guió que els hi van fer i amb 3 hores i mitja. Amb 3 hores i mitja, Ricky Gervais o qui fos, fracassa. Sí, això no té... I més amb aquella escenografia.
Bueno, escolta, deixem de banda els Gaudí. Veiem els veureu els Goya o no els seguireu?
Jo els haig de veure perquè haig de parlar d'ells. O sigui, no, clar. Jo me'ls haig de passar cada any. Sempre rebo un missatge del nostre amic Xavier Gundó, una salutació des d'aquí, dient-me, sembla que aquest any van per feina. I 3 hores després em diu, bueno, potser m'he precipitat.
Una altra gala.
És una altra...
I la gala
i el
memoriam aquest que fan els Goya...
No, és molt molest.
Sí,
és molt molest perquè és una cosa que els Grammy, per exemple, no fan, o que no fa els Globus d'Or, o que no fan els Oscars, que és... Tu no pots aplaudir a la persona que coneixes. O al que et cau bé. O sigui, o aplaudeixes a tots o guardes escrupolós silenci, que és una cosa que no passa.
I s'aplaudeix al final.
No.
Sí, però no, pots aplaudir al final tranquil·lament.
En els Goya és...
Però què passa als Goya?
Que, per cert, Dani Lennox cantant i no van sortir les fotos, va sortir Maria Jiménez, eh? Increïble.
És increïble.
Maria Jiménez. Però la gent no aplaudia. S'estava sentint a Annie Lennox cantant i al final surt la foto de Sinéad O'Connor i després va haver-hi un homenatge a Tina Turner brutal.
També fem...
Però és que aquí és allò...
Han posat la música per evitar precisament això, que no és una cosa que només passi aquí. Ha passat a tot arreu, però posen la música precisament per evitar això, que és que surt un senyor que era tècnic de so, que ha sigut tècnic de so 50 anys,
sí,
d'Escorsese,
no,
o de Kubrick, o de qui sigui, i fa la gent fa, perquè no saben qui és, i surt l'actor Marlon Brando. No pots fer això, yeah, perquè al final hi ha morts de primera categoria i de segona. Això ja ho sabem que existeix, però com a mínim el món de la cultura això ho hauria de saber. Que no hi ha morts de primera i morts de segona. Llavors, guardeu aquest any silenci o aplaudiu a tots, amb el mateix volum.
I després serà una gala curteta, també, imagino.
Sí. Els Goya.
Sí.
Qui els presenta aquest any, els Goya?
No, és que... Anna Belén amb els Javis.
És veritat.
Los Javis, que són probablement...
Però ells surten...
És que m'esteu gravant, no puc dir. Però Los
Javis... Sí, perquè tot això
sortirà... No està gravant, està sortint en directe.
Està sortint en directe. Los Javis.
Bueno,
molt
però
macos,
no t'agraden?
No m'agraden gens. Gens. Són probablement un dels enganys més ben elaborats del cinema espanyol els últims anys, perquè són un duet extremadament conservador que semblen el cau de llibertat més gran que hi ha hagut en aquest país en la indústria audiovisual. I el que fan és profundament conservador, inclòs a la Messias, que té un missatge una mica, com diuen els joves, ara creepy.
I molt de copiar coses.
Però això ja m'és igual. Allò que deia Picasso, no? Els artistes copien, els genis roben.
Sí.
Doncs això no em sembla malament. Però aquesta idea de creador i tal, superllibertari, em sembla... Tindria per fer una tesi doctoral sobre aquests nanos.
Però, perdona, però ells conduiran la gala al costat de l'Anna Belén, eh?
Sí.
O sigui, ho fan el guió. No, ells també conduiran la gala.
Ells condueixen la gala amb l'Anna Belén. No sé qui fa el guió.
Val.
em vull imaginar que serà una altra persona. Però només veure aquells dos i Anna Belén, pobreta, enmig, em venen tots els mals. Aguantar 3 hores i pico d'aquesta gent és que no ho vull ni pensar. És que, però et dic, el problema no és els Goya o els Gaudí, és que són gales molt llargues, molt, molt llargues. I és normal que si guanyes un premi, vulguis sortir a l'escenari i celebrar-ho. I vulguis tenir el teu minut o 2 minuts de glòria. És normal, jo també ho voldria fer, encara que mai ho faré. Jo també ho voldria fer. Però, clar, aquí el problema és que tu no saps què fer per contrarrestar això. O bé et poses borde, que és allò de que baixa el micròfon i ja no pots seguir parlant, o bé obres la mà, perquè no pot ser que el premi a millor actor el tio tingui 5 minuts i el premi a millor efectes especials tinguis 30 segons.
Mira, ara m'has fet... Es queden uns minuts, però demà ve la caravana en David Verdaguer.
Està quedant molt seriós, això.
Sí, sí, està...
Hem vingut aquí una mica de cachondeo. Entro, sí, no? Entro, em dieu que he arribat tard, lo primer.
David Verdaguer ha guanyat els Feroz i no sé què conya més ha guanyat. I alguna
cosa, Gaudí.
El Gaudí, també. Sí, sí. I guanyarà alguna cosa més.
No, li he dit, no, és que he dit que si no... Que si no guanya els Goya... Que el dia es parla l'altre dia amb ell.
Puto fracassat.
Hi haurà sang.
No, i a no, més, no, però a mi...
Que hi haurà sang,
a
mi, David,
a
com no guanyis, hi haurà
sang. A mi en el rodatge em va dir...
Santi, m'estàs eclipsant.
Moltes gràcies perquè m'has fet molt millor.
Clar. Ho diu tothom.
No,
li direm, digue-li tu, que demà li posarem al David.
Recorda que ens miràvem i jo... Tenia odi per tu, per això. I tu ens aguantava la mirada.
Què? Hola, David, soc Toni García, és Santi Jiménez, ni puto gas, nen. Però com tornis sense el Goya, et tallo les mans.
Ja
poseu-li demà aquest
missatge. Ja està, li posem demà l'entrevista a la caravana.
I això que tenia la pressió? I això,
del què?
De que estava Pep Guardiola en aquella escena.
Vas de Pep Guardiola?
Sí.
Al rodatge?
És que, perdona, però estàs rodejada? De penya, que
ja
té
sé.
Uns contactes
ja
i una cadena d'emissaris, d'esclaus, de serps.
Santi, i què hi feia el Guardiola allà?
Amb el té, Santi.
Esperar que acabés el David Trueba per anar a sopar al Botafumeiro.
Va donar l'okay, el Pep, o no, de la teva actuació, de la teva interpretació?
Home, el Pep me'n mira molt, a mi.
Sí, li envia missatges, Santi. Santi, t'admiro. Tu diu que sí? Moltes vegades m'ensenya el mòbil.
Gairebé el tinc bloquejat, ja. És
molt pesat.
Super Bowl, la mirareu o no?
Jo sí.
Sí, absolutament.
De diumenge a dilluns, no?
Menys...
Sí, o sigui, absolutament.
Sí.
Sí.
Menys la mitja part.
L'espectacle que hi ha, no. L'espectacle que hi ha a la mitja part és probablement l'espectacle més bèstia que es fa als Estats Units en tot l'any, perquè es condensa en 15 minuts una cosa que podria durar una hora i mitja. I sempre se'ls en va la castanya. O sigui, cada vegada és més gran. Recordo l'any dels raperos, del Jay-Z, del 50 Cent, el Snoop Dogg, etcètera, etcètera, amb el Dr. Dre, que va ser increïble. I aquest any crec que serà també una bestiesa.
Sí, no,
això és el que més m'agrada, perquè jo no sé molt de futbol americà. No miro des de l'època dels 49ers, Jerry Rice i Joe Montana.
I Nevera Perry.
No, miraré pel...
Per 49ers. O sigui, el San Francisco es juguen a la final, no?
Clar, el nòvio de Taylor Swift...
Però no juga.
Kansas City.
Avui hi ha hagut una...
Kansas City Chiefs.
Hi ha una...
Però és que ja estem amb aquest nòvio de...
No, però escolta'm una cosa, no, perquè això és important. Hi ha hagut una... No, perquè l'NFL ha pujat un 30% perquè està la Taylor Swift de nòvio d'aquest senyor. No fotem.
Ah.
Home, Santi...
La NFL tenia problemes per vendre's. No,
perdona, 30%, ha pujat un 30%.
A mi em sobra el que li agrada al Toni.
La qüestió...
A mi m'agrada aquest esport, no que em sembla meravellós.
No tenia idea, el Santi, però dono igual.
Bueno, perquè si no, dos punts
per
de vista...
Per això jo em guanyo la vida amb periodisme esportiu i ella,
no? Cert. Però ell no sap res, jo sí. La qüestió, aquest espectacle segur que serà mític. L'ambaixada de Japó, Estats Units, ha fet un comunicat perquè la Taylor Swift té un concert a Tòquio. I diuen que estigui tothom tranquil, que han preparat tot un sistema perquè després del concert pugui volar i arribar a temps a la Super Bowl.
No.
Imagina't de la locura.
De fet, Taylor Swift
la locura.
No va cantar els Grammy perquè anava a fer un concert a Tòquio, que és la primera tia. O sigui, la tia va guanyar 6 Grammys
sí.
I no va actuar als Grammys. Perquè s'havia de cuidar la veu perquè agafava...
Perquè havia d'agafar... Però mira, això no ho sabia.
Doncs això, doncs jo sabeu, perquè...
Per Santi, això estem aquí.
Santi, gràcies. Si volguéssim fer una secció seriosa, també la faríem seriosa.
Ja ho sé.
M'entens o no? Per això ens has fitxat. Que aquí sempre es porteu menjar de merda, i feu merdes... Però nosaltres som uns genis, Santi, sí o no?
Deixeu parlar a la Carme.
Sí, a veure. Aquí, gràcies. I jo vull fer una pregunta al Toni, perquè tu has dit que si el David Verdaguer...
La setmana passada vas esgotar el cupo de preguntes per tot l'any.
Bueno, però és que la Mercè m'ha donat un bonus.
Bueno, va, d'escord.
No, dic que li has enviat un missatge al David Verdaguer.
Verdaguer, que li dius que si no torna amb els Goya, amb el Goya li tallaràs les mans.
Sí.
Trobo que és com un doble càstig. No entenc ben bé el rerefons d'aquesta amenaça.
Què vols dir, el rerefons?
No sé on vols anar
a parar.
Home, que pobre, si a sobre que no li donen els Goya, al Goya li talles tu les mans, trobo que rep per tots costats. Li hauries de donar suport, no?
No, és la idea. O sigui, o guanyes o et matem. Em sembla l'amenaça...
El problema seria que li tallessin les mans abans i...
Clar!
El
Goya...
El
problema seria si li agafessin les... Si li agafessin les mans abans i pot agafar els Goya, és una putada. Però li dic després.
Val.
No és una amenaça real. Li tiraria un dit, probablement.
Ja està. Gràcies.
Qui guanyarà? Però guanyarà ell.
Guanyarà ell.
Sí,
guanyarà. Ell sempre diu, ui, tinc molta competència, però jo crec que ja té el discurs preparat aquí, a l'americana. No, jo no ho tenia gens pensat, i treu un discurs de 8 pàgines.
La seva filla, no?, que va treure els Gaudí.
Sí, que ja l'he fet.
I tot li escriu al Toni,
Petons, petons, David.
Què li escrius al David?
No, el David és... Això és una història molt llarga, però jo coneixo de fa anys el David, i hem sortit por ahí, he tocat el piano i he fet el subnormal. I ja està, no, res més. No puc dir més coses.
Però està la Vanessa aquí, eh? Això queda...
Hola, David. Te'n recordes quan sortíem por ahí a tocar el piano abans de la pandèmia? Ja està, fins aquí.
Abans de la pandèmia.
David, recorda que jo et vaig donar la millor rèplica a la teva carrera.
Bueno, dit això, nois, bueno, estarem pendents dels Goya i de la Super Bowl.
I de la Super Bowl.
Més de la Super Bowl, no? Perquè vaig veure
la setmana
Toni...
que ve voleu comentar Goya i Super Bowl,
sí,
o què?
Sí, i del Madrid-Girona, no?
Sí.
Santi?
Ai.
De...
Madrid-Girona.
Atraco a les 6.
Atraco a les 6. Atraco del tren de Glasgow, eh?
La nova pel·lícula.
Arbitre Ronald Biggs.
Bueno, va, que vagi bé el cap de setmana.
Demà plou, eh?
Ens ho expliqueu dijous.
Ai,
Santi, sí. Jiménez.
Parlarem de la gala de les Goya i de
Super Bowl. Els dos mons.
Molt a favor de Mister Irrelevant. Ja us explicaré la setmana que ve.
Ostres, tu. Tu, misteris. A veure si porteu alguna cosa de menjar digna la setmana que ve.
Portarem alguna cosa de picar.
D'acord, però per favor, res d'invents.
Res d'invents. Unes escopinyes.
Deixant aquest, que està aquí darrere, el productor que teniu, anar a buscar merdes, eh?
Toni García Ramon, Santi Jiménez, Apocalipse Now. Nosaltres ho deixem aquí, que vagi bé. Fins demà.
Fins aquí el Fabricació Pròpia d'avui. Un programa que ha estat possible gràcies a els guions de la Marta Ejarkey, els telèfons del Ferran Capdevila i l'Oriol Francisco, els decibels del José Matosas i la Paula Moreno, i a les xarxes de la Mercè Mondelo i la Vanessa Carrasquilla. Tot ben lligat per la Marta Ejarkey i sota la batuta de la Mercè Raga, la pubilla de la Terra Ferma. Som l'equip del Fabricació Pròpia, el programa de despús dinar amb segell de qualitat.